Un ple relativament tranquil del qual n'extraurem sobretot dos debats. El debat sobre l'aprovació inicial del protocol de festa major, de l'actualització del protocol de festa major, i també el debat sobre un dictamen que es va presentar per urgència en acabar el ple municipal, aquest dictamen que feia referència a l'aprovació del reglament del registre de sol·licitants d'habitatges de promoció pública, que és quelcom, un document molt important dins tot aquest procés que ha de desembocar amb la construcció d'habitatges de promoció pública de lloguer i, òbviament, a totes les possibilitats que poden tenir els sitgetans, les sitgetanes, els que viuen aquí, els que han hagut de marxar fora per poder-hi accedir. Entre una cosa i una altra, més temes que abordem ara mateix. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. El que va ser el ple ordinari més curt, probablement, d'aquesta legislatura, doncs tenia, de fet, més punts sobre la taula, perquè n'hi havia bastants, que, doncs, importància de debat polític en aquests punts. I això va generar que realment hi hagi pocs aspectes a destacar. Primer ple, molt de temps, diria jo, que hi havia tots els regidors presents, acabem la legislatura com la vam començar, i que, doncs, va començar amb un cert retard, no explicat.
Joan ha dit que acabem la legislatura tal i com la vam començar en nombre de regidors.
Sí, això sí.
No. La resta ha hagut més d'un canvi, més de dos.
Sí, anava a dir, la cobertura dels plens també.
I hem perdut també la puntualitat, pel que sigui.
Sí, perquè abans començaven tots molt puntuals. Exacte.
I ara hi ha un mariample. Exacte. Una mica la sitgetant, ara comencen els plens. Però bueno,
no, però tots hi som, però sempre hi ha alguna cosa que s'han de parlar abans de començar.
Això, pam, pam. Llavors, que això si fos el teatre, i dius, no, és que s'obre el taló. S'obre, va. Entonces, aleshores, bueno, és igual.
Sí.
En fi, bueno, no passa res, eh?
Anem a explicar coses.
Anem a explicar coses.
Tampoc n'hi ha masses per explicar, eh? Bé, es van aprovar allò que té aquest nom tan rimbombant que al final no és res més. Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit simplement són partides que corresponen a exercicis passats i que, per tant, doncs, han de tenir una tramitació especial perquè no corresponen a aquest any, i se'ls diu, doncs, això, reconeixement extrajudicial de crèdit, perquè evidentment no va per via judicial sinó que va per via extrajudicial. També es va aprovar baixes d'obligacions reconegudes d'exercicis tancats, que seria una cosa similar als expedients extrajudicials de crèdit, i després també una pila d'expedients relacionats amb diverses dependències municipals. També es va aprovar la modificació d'expedients del pressupost d'aquest any mitjançant crèdit extraordinari i suplements de crèdit. Tot això va passar molt ràpidament. La sol·licitud de comptabilitat de lloc de feina per una treballadora municipal, l'aprovació d'abonament d'assistència a vocals d'un tribunal qualificatiu de processos de selecció. Això us va explicar que la persona que ho tramitava es veu que es va posar de baixa, bueno, es va posar, és a dir, va agafar la baixa, i ningú va pensar que una de les qüestions que portava aquesta persona, doncs, era aquesta, i aleshores, doncs, s'ha hagut d'agilitzar aquesta qüestió del pagament dels externs que assisteixen a concursos que fa l'Ajuntament. També es va aprovar una comissió la constitució d'una comissió d'estudi per la redacció de l'avantprojecte de text del reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals. Tothom va estar d'acord amb la necessitat que hi hagi un reglament unificat i consensuat en aquest aspecte. De fet, aquest punt lligava amb un altre que al final es va ajornar pel proper ple i que era una donació de compte que portava al final al govern del Pla Estratègic de l'Esport i el Mapa d'Equipaments i Instal·lacions Esportives de Sitges. El regidor Eduard Terrado va descobrir al començar el ple que no s'havia proporcionat en els grups municipals la documentació del donar compte. sinó simplement el paper on es diu es dona compte d'aquesta documentació. Què passa? La gràcia no era el paper, sinó la documentació. El secretari municipal va explicar que aquest tipus de documentació, si no es demana, no es proporciona. Cosa estranya, perquè clar, si posa d'una compte d'això, doncs lo lògic és que això acompanyi el d'una compte, però pel que sigui...
O diguem-ne que proporcionis aquell document del qual després n'has de donar compte i ha de portar endavant. Bé, és igual perquè també és una qüestió de criteri.
Sí, una qüestió de criteri...
S'entén que s'ha de sol·licitar.
Que aleshores doncs, va obligar a ajornar aquesta donació de compte al proper ple perquè els grups municipals tinguin temps de demanar aquesta documentació.
Que serà un donar compte de quelcom que ja s'haurà aprovat, perquè la Junta de Govern local va dir a l'alcalde que ho aprovarà aquesta setmana que ve.
Ah,
per tant, en el ple municipal es donarà compte de quelcom que s'ha aprovat però que no s'ha pogut veure fins que no... Però, en fi.
Perquè els grups municipals no ho havien demanat perquè la secretaria considera que no se'ls ha de proporcionar si no ho demanen prèviament. Ai... Continuem.
Vostès a casa diran, que interessant.
això és un ple.
Però bé, és, en fi, que hi ha tot un, i és un document que el propi regidor lamentava perquè va qualificar de molt interessant i, sens dubte, és molt probable que aquest donar compte generi un debat que valdrà molt la pena escoltar sobre els equipaments municipals d'aquest caire, però hi va quedar això així in albis enmig del ple.
I també va quedar in albis, és a dir, va ser retirat pel govern el que havia de ser l'aprovació de la declaració del Festival Jardins de Terramar, el Festival Jazz Antic, la Fira d'Art, els concerts de clàssica del Racó de la Calma, la Festa de la Poesia, el Dia Internacional de la Dansa, el Dia de la Música i el Centenari dels Jardins de Terramar com a esdeveniments d'especial interès per la vila. Finalment es va retirar perquè, segons va explicar la regidora de Cultura, Rosa Tubau, un cop ja s'ha aprovat la declaració d'especial interès, no cal
per primera vegada, per un any,
no cal anar-la aprovant any rere any. Es dona per aprovat aquest especial interès i en qualsevol cas es podria retirar aquest especial interès quan es considerés convenient. En el cas concret del centenari dels Jardins de Terramar, no és necessària, segons va explicar també la regidora, la declaració d'especial interès. Això sí, la regidora Carme Gasulla va expressar els seus dubtes sobre si en aquesta retirada i imposava el fet de que alguns grups de l'oposició haguessin demanat una votació separada dels punts per poder expressar els seus dubtes que tenen sobre la celebració del Festival dels Jardins de Terramar. La regidora Tubau, com dèiem, va desvincular-ho d'aquesta qüestió. I a continuació ja ens aturarem perquè ve l'aprovació inicial del protocol de la Festa Major de Sitges. No és que la Festa Major no tingués protocol, que en té, sinó que doncs, un grup d'experts ha estat treballant durant els darrers anys per l'actualització del protocol de la festa.
Els llegim la prèvia del dictamen per posar-los una miqueta en situació, perquè el dictamen i el protocol ocupen 100 pàgines, si algú se les vol llegir en calma, si és cap de colla, membre de colla, allò, perquè hi ha les fitxes també de cadascun dels balls, no cal que els diem, la vestimenta vagi com a nou primer protocol, o sigui que tots aquells que tampoc participin directament de la Festa Major és un protocol d'aquells que ajuda també a aprendre moltes coses sobre els balls. Bé, aquesta prèvia diu... El primer protocol que regula la Festa Major de Sitges va ser aprovat pel ple municipal el 8 de maig del 2005 i posteriorment modificat parcialment el 31 de maig del 2010. Per tant, és molt anterior a la declaració de Festa Patrimonial d'Interès Nacional per part de la Generalitat. La declaració de la Festa Major de Sitges com a festa patrimonial va provocar la necessitat de crear un Consell del Patrimoni Festiu de la Festa Major, amb l'objectiu de redactar un nou protocol i treballar per la preservació de la festa. El ple de la Corporació, en sessió ordinària, celebrada el 18 de desembre del 2014, va aprovar el reglament del Consell del Patrimoni Festiu i el ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el 21 de desembre del 2015, va adoptar l'aprovació dels membres que havien de formar part d'aquest Consell. El reglament del Consell concretava que aquest estaria format per el president, la presidenta i els vocals. Els vocals estarien formats per 5 persones proposades pels membres de les diferents colles de balls, inclosos els castells, una persona proposada per les colles de grallers de Sitges, una persona proposada per la parròquia, l'expresident de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla o un membre de la seva comissió, el president de la comissió en curs, 4 persones estudioses de la Festa Major i Santa Tecla que tinguin coneixements del conjunt o d'alguns aspectes proposades per la resta de membres del Consell, una persona no vinculada directament amb la Festa Major de Sitges, amb coneixements de folklore i en especial del model festiu del Penedès i el Camp de Tarragona, proposada per consens de la resta de membres del Consell i un secretari o secretària. Tot aquest conjunt de persones és la que ha redactat l'actualització del protocol de Festa Major. Aquesta actualització del protocol ahir es va aprovar de forma inicial, per tant ara sobre un procés d'exposició pública perquè qui vulgui pugui presentar la Cassians.
Correcte, no? Hi ha un mes i mig ara mateix, en principi ens consta que s'ha començat a difondre entre les colles perquè tothom doncs, pugui tenir accés en aquesta informació i sobretot doncs, en aquells aspectes particulars que s'han variat respecte d'aquest protocol que es va en el seu dia aprovar el 2005. Va haver un debat en què tothom va coincidir en la necessitat d'actualitzar i per tant tothom va agrair la feina d'aquest Consell del Patrimoni Festiu al voltant de l'actualització d'aquest protocol i només es va qüestionar en certa mesura la possibilitat de que el termini d'al·legacions fos més llarg o més curt o per impulsar amb més celeritat aquest nou protocol. I també va haver una qüestió plantejada per Nou Horitzó sobre allò de que si volem presentar alguna al·legació hem de votar en contra. El secretari no ho va acabar de deixar clar tampoc, però vam entendre que en principi no hi havia cap problema que
podien abstenir i presentar al·legacions.
Això mateix, i al final doncs, Nou Horitzó es va abstenir. Escoltem, per tant, tot aquest punt no va ser gaire llarg al voltant de l'aprovació del nou protocol de la Festa Major, començant per la regidora de Festes, de Tradicions i Festes, Rosa Tubau.
Doncs bé, com diu el dictamen, avui portem aprovació inicial aquest protocol de la Festa Major. Penso que després de quasi bé 4 anys de feina molt feixuga, d'una feina contínua i d'una feina que cal valorar-la molt, aquest Consell Patrimonial ha pogut acabar la seva tasca per la que va estar encomanat i nomenat per aquest ple. I aquí tenim el resultat. N'eren conscients que un document com aquest, tot i que feta la consulta jurídica ens van dir que no calia que féssim exposició pública, som del tot conscients que és molt necessària aquesta exposició pública. I en aquest sentit, elevem aquest document a exposició pública per promoure un procés participatiu de cara a la seva aprovació definitiva. Hem de tenir present que aquest document, el que aquí amb el document que ens trobem davant, algú em va fer arribar que ja hi havia un altre protocol aprovat en el seu dia. És cert, però no perdem de vista que la Festa Major de Sitges el 2016 va ser declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, per la qual cosa necessita d'un protocol molt específic, que és en el document que en aquests moments portem aquí, aprovació inicial i que posarem a exposició pública. Per meva, jo també he de ressaltar un altre tema. Si vostès recorden bé, en el 2016 també vam declarar que la Festa Major era la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla, com així van declarar-ho quan es va fer Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Aquest fet no s'ha recollit tampoc en cap dels altres anteriors protocols, per la qual cosa també era molt necessària aquest nou protocol. A mi em reitero que vull agrair moltíssim la feina de totes les persones que hi han format part. Pensin que han estat 5 persones que van estar proposades pels membres de les diferents colles de balls de la Festa Major, per una persona proposada per la parròquia de Sant Bartomeu i de Santa Tecla, per l'expresident de la Comissió de Festa Major, o l'expresidenta en aquest cas, per la presidenta de la Comissió en curs, per 4 persones estudioses de la Festa Major, proposades per resta dels membres del Consell, i per una persona que no està vinculada directament a la Festa Major de Sitges, però que té suficients coneixements en folklore i en especial amb el model de festiu del Penedès i del Camp de Tarragona, i que va estar proposada per consens per a resta de membres d'aquest Consell. En aquest sentit, vull fer arribar ben sincerament l'agraïment al senyor Josep Maria Casanovas, al senyor Francesc Rossell, al senyor Miquel Marçal i el senyor Sebastià Gimeno, que han estat representants de les colles en el Consell del Patrimoni Festiu. El senyor Joan Ill, el senyor Jordi Milà, el senyor Joan Duran, que han estat amb estudiosos de la Festa Major, a la senyora Aroa Llorenç, com a primera expresidenta de la Festa Major, en el senyor Cisco Arbonès, com a actual expresident de l'anterior Comissió de Festa Major, i a la senyora Maica Díaz Alcón, com a actual presidenta de la Comissió de Festa Major. Així mateix, també, en la senyora Lolín Rocha, també estudiosa de la Festa Major, a la senyora Laura Martínez, representant de les colles en el Consell, i en el senyor Esteve Ferrer, representant de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, i el senyor Joan Cusco Clarassó, que és l'estudiós del model festiu del Penedès i Camp de Tarragona. Crec que és molt mereixedor que se'ls faci aquest reconeixement. Crec que la seva feina intensa i del tot altruista durant aquests 4 anys cal que rebi el nostre reconeixement, i així ho poso en consideració de tots vostès. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tobal. Obrim el torn de paraules pels grups municipals. Senyor Lluís Mercè.
Bueno, és una pregunta pel senyor secretari tècnic. No hauria de presentar al·legacions amb aquest protocol si tenim que votar abstenció o tenim que votar en contra, perquè després no tenim contradicció, perquè antigament sempre que volíem presentar al·legacions ens feien votar en contra.
Més intervencions, senyor Pol Vigo.
Gràcies. Nosaltres, de fet, volíem proposar que en l'acord segon, que es parla de sotmetre exposició pública durant 20 dies hàbils, el protocol proposem ampliar-lo fins a 30, per tal que les colles, que tots més o menys coneixem doncs, les seves dinàmiques i que ara amb unes dates diguem-ne tan llunyanes a Festa Major i Santa Tecla doncs costa mobilitzar doncs, perquè puguin fer les seves aportacions i al·legacions. Sabem que els redactants d'aquest Consell, del Consell, que són els redactants d'aquest protocol, estan en contacte habitual amb els caps de colla, però ens agradaria doncs, que per afavorir la participació s'allargués doncs, el termini d'exposició. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions. Senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bona tarda a tothom. Després de la declaració de bé d'interès nacional per part de la Generalitat de Catalunya com a festa d'interès patrimonial, que s'ha creat el nou protocol, com ha dit la senyora la Rosa Tobau, i s'adapta a la realitat. Es va aprovar per majoria absoluta dels membres del Consell del Patrimoni Festiu. És un pas més que s'havia de fer després d'aquella declaració. Volem destacar que s'explica el detall el conjunt del que és la Festa Major i volem felicitar el Departament de Tradicions i Festes perquè considerem que està molt elaborat.
Gràcies. Senyora Elisabet Pérez, endavant.
M'agradaria saber si es pot fer una modificació d'ofici, perquè la veritat és que no vull votar en contra ni abstenir-me en aquesta votació, ja que hem detectat una petita errada en un punt del protocol. En el punt 5.2, en l'apartat C, diu, entre altres coses, les colles que representen el Ball de Diables mantindran la part tradicional dels versos amb els 10 d'estil satíric. Bueno, entenc que és una errada a l'hora de picar i que hauria de posar amb el seu estil satíric i sarcàstic. Entenc que això es pot modificar d'ofici, perquè és una errada de picar màquina. A banda d'aquesta coseta, jo voldria felicitar totes les persones que formen el Consell i que han elaborat aquest protocol per la seva bona feina, algunes de les quals esteu aquí, i agrair-vos el temps dedicat a l'elaboració d'aquest document, que és un document molt ampli, temps que heu tret del vostre espai personal per dedicar-ho a Sitges i a les seves tradicions. És un temps ben invertit perquè garanteix una bona salut de la festa per molts anys. Moltes gràcies i felicitats pel document.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? No? Senyora Tobal, per contestar allò de la petició d'allargament dels dies d'exposició pública, i després li donem la paraula al secretari per la qüestió que plantejava el senyor Lluís Mercè.
Val. Senyor Vigo, 21 dies hàbils vol dir que ens n'anem un mes i mig. Un mes i mig, pensem que és el temps suficient perquè puguin tothom fer les seves al·legacions. Gràcies.
Gràcies, senyor secretari, per contestar el que preguntava el senyor Lluís Mercè respecte a la presentació d'al·legacions que vol fer Nou Horitzó al protocol, si quina votació o quin ha de ser el seu posicionament avui.
Sí, en relació a la qüestió sobre la legitimitat de presentar al·legacions, cal entendre que aquí la presentació d'al·legacions en un tràmit d'informació pública s'ha de separar quan hi ha un interès, diguem, públic o quan hi ha un interès privat. En el sentit que les al·legacions, com a regla general, que realitzen els grups municipals és en relació a l'interès públic que persegueixen. Per tant, al meu entendre, es poden presentar al·legacions i es pot participar i votar en el moment que s'acordi l'estimació o no d'aquestes votacions, d'aquestes al·legacions, perdó. Cosa diferent és si es tractés d'un acord amb caràcter definitiu i la capacitat d'impugnació. Aquí sí que els regidors, per poder impugnar un acord definitiu, han d'haver votat en contra, si no, no estan legitimats.
Senyor Mercè, obrim el segon torn, eh?
Sí, sí.
Senyor Mas, segon torn.
Bé, en primer lloc també ens adherim en tota aquesta comissió que ha treballat i no, en fi, però hi ha algunes cosetes que ens agradaria fer a les al·legacions i per aquest motiu ens abstindrem, ja que no és un tema definitiu, tal com diu el secretari. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Alguna intervenció més? No? Doncs, senyora Tolau, si quedava alguna cosa, endavant.
Una mica per argumentar una mica més la resposta que li he donat al senyor Pol Vigó, pensi que després d'haver consultat a secretaria, 21 dies hàbils no és, és un període ja suficientment extens. Normalment no es tenen tants dies a exposició pública als documents, però com que nosaltres també tenim l'interès de que aquest document sigui el màxim participatiu possible, per això vam ampliar aquest termini. Considero que anar-nos més enllà d'un mes i mig, després s'han de respondre aquestes al·legacions, senyor Vigó, i eternitzem els documents i els terminis. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Vigó, endavant.
Bé, nosaltres, de fet, posàvem més l'accent en la participació i no tant en els terminis burocràtics, però tot i això aprovarem i ajudarem doncs, a les colles que ens ho demanin a treballar el protocol i a presentar les al·legacions que facin falta. Gràcies.
Moltes gràcies. Passaríem doncs, a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial del protocol de Festa Major.
Són 17.
Vots en contra.
Cap.
Abstencions.
Són 3, queda aprovat per majoria absoluta.
Moltes gràcies i un agraïment especial als representants del Consell del Patrimoni Festiu que es troben aquí per la feinada feta.
Deu i 40 minuts, en aquest protocol hi és tot, eh? Fins i tot les infraccions que es poden succeir. El procediment de resolució d'una infracció es pot iniciar a petició de l'Ajuntament, de la Comissió, del Consell del Patrimoni Festiu, dels caps de colla, dels balls dels entremesos i de la imatgeria festiva o de qualsevol persona que hagi estat afectada. Aquesta petició s'haurà de lliurar en una sol·licitud registrada presencialment a l'OAC o a través de la pàgina web de l'Ajuntament. En fi, que hi ha tots els passos i tots els detalls. Però, malgrat tot, com els dèiem, si algú de vostès creu, perquè qualsevol particular pot presentar una al·legació, que hi ha aspectes que es poden millorar, que hi ha aspectes que potser no surten, que si hi ha algun suggeriment que es pugui fer, ara és el moment, com ens deia en Joan, perquè està el protocol actualitzat de Festa Major en procés d'exposició pública. Tornem a recordar durant quant de temps, Joan?
Durant un mes i mig.
Un mes i mig. Uh-huh. O sigui que estem a... Bé, entrada d'abril, doncs fins a mitjans de maig, més o menys, abans de les eleccions, poden consultar el protocol i qualsevol suggeriment que hagin de fer el presenten en una instància a l'OAC i aquesta instància s'incorporarà i després serà valorada cadascuna d'aquestes al·legacions. Vinga, seguim endavant perquè aquest va ser un dels temes del ple. I arribarem ben aviat a l'altre, perquè després sí que va haver algun moment de, diguem-ne, de fricció sobre un tràmit que tenia relació a unes factures pendents de l'empresa de neteja dels edificis municipals.
Certament, abans d'això es va aprovar el tradicional agraïment a persones i entitats que han fet possible la celebració del Carnaval. També es va aprovar una addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament sobre l'oficina local d'habitatge. Es va aprovar les tarifes del servei d'autotaxi d'aplicació pel 2019, que es pujaran a partir del mes de juliol, amb un increment molt petit, segons va explicar la regidora Carme Almirall, de l'ordre d'uns 20 cèntims. A l'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement d'obligació de la despesa per les quotes de diverses comunitats de propietaris 2018 a càrrec del pressupost 2019, i el que esmentava en Vicenç, l'aprovació de l'aixecament de l'objecció suspensiva efectuada per la intervenció general, d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de despesa per al servei de neteja dels edificis locals i dependències de l'Ajuntament de Sitges, excepte el mercat municipal. Aquest aixecament de la objecció suspensiva, a veure, l'objecció suspensiva és un informe que fa la intervenció municipal per dir que no està d'acord en que es faci determinada despesa, que es pagui determinada cosa, perquè entén, l'interventor no ho fa perquè sí, sinó perquè entén que no es compleix alguna qüestió legal. Si hi ha un dubte sobre el criteri de la intervenció, aquesta objecció suspensiva que evita el pagament, hi ha objeccions no suspensives que, diguem, s'han d'estudiar però no eviten el pagament, però les suspensives sí que ho eviten, es pot fer una segona valoració, i si aquesta segona valoració, diguem, posa en qüestió el criteri de la intervenció, a l'òrgan responsable d'aquest contracte, sigui el ple o sigui l'alcalde, pot aixecar aquesta suspensió, i això és el que ahir es feia. El que passa és que diversos regidors, en concret Carme Gasulla, Manuel Rodríguez i Elisabet Pérez, dels grups del grup mixt del grup de Ciutadans i del PSC, van entendre que no reunien els criteris legals per fer un aixecament d'una suspensiva, perquè hi havia una omissió del deure de fiscalització i que caldria declarar la nul·litat, demanar parer a la Comissió Jurídica Assessora i fer un reconeixement extrajudicial de crèdit, és a dir, pagar les factures reconegudes, perquè evidentment la feina s'ha fet, però no fer-ho d'aquesta manera.
És a dir, que entenien que aquell organisme que en el seu dia es va fer molt popular arran de l'assumpte dels museus i del contracte dels museus, que és la Comissió Jurídica Assessora, que és aquell organisme que d'alguna manera té la Generalitat per vetllar perquè els processos administratius s'hagin fet com Déu mana, entenia en aquest cas, part de l'oposició, o així ho va dir Carme Gasulla, que és la que havia ara de donar el seu vistiplau al que es portava a aprovació en el ple, perquè si no, diguem-ne que d'alguna forma es deia així obertament que es podia incórrer en una il·legalitat si s'aprovava aquest dictamen.
Certament. A més, Gasulla va preguntar en què es basa la discrepància entre secretaria i intervenció i que si això es tirava endavant es convalidaria una mala praxi. Manel Rodríguez va afegir, a més, que no es compleixen els requisits per aprovar aquest punt i va dir que hi ha recursos. Dir que no tens recursos per resoldre un problema no és una discrepància legal, perquè de fet sembla ser que s'aixeca la suspensiva perquè no hi ha recursos per fer la tramitació de la manera que marca la legislació, i d'aquesta manera s'ha de fer perquè la factura s'ha de pagar, perquè la feina s'ha fet, òbviament. No és problema de l'empresa aquest, és problema de la tramitació municipal. Mm-hmm. I entén Manuel Rodríguez
que... Venia a dir Manuel Rodríguez que no és excusa dir que no tens recursos per fer una tramitació correcta, perquè la tramitació correcta l'has de fer.
Correcte.
Correcte. Queda clar, eh?
I a més que es podria incórrer d'aquesta manera amb responsabilitats legals per part dels regidors que ho aprovessin. Elisabet Pérez va coincidir també amb aquests criteris. El secretari municipal va respondre poc d'una manera no excessivament didàctica.
Perquè l'alcalde li va preguntar directament sobre si el votar això perquè havia escoltat les paraules d'il·legalitat, etc etc, i el mateix Miquel Forn va dir no em vull enfadar, i li va preguntar obertament al secretari si és que es podia incórrer en una il·legalitat votant allò que es portava a votació.
I el secretari va dir que en principi no cal un informe de secretaria sobre això per explicar les discrepàncies, que simplement és un procediment que s'ha de portar a terme d'aquesta manera perquè doncs, no es pot fer d'una altra i per tant no hi ha cap que els regidors incorren en responsabilitat en tot allò que vot, i no només en aquest punt. Més o menys la cosa anava per aquí.
Ara la responsabilitat en agrair a la comissió de Carnaval, diguem-ne que és relativament petita.
No es qüestiona.
No es qüestiona. Abans de seguir, perquè m'ho havia passat, aquestes són les noves tarifes del taxi, que deien Joan fa un moment. Tarifa diurna, dies feiners, des de les 8 del matí a les 8 del vespre. Baixada de bandera, 3,30 €. Preu per quilòmetre, 1,35 €. I si fan esperar el taxista una hora, 20 €. Això, tarifa diurna, de 8 del matí a 8 del vespre. Tarifa nocturna, dies feiners, des de les 8 del vespre fins a les 8 del matí. En tarifa nocturna, la baixada de bandera és de 5,40 €. El preu per quilòmetre, d'1,45 € i el preu per hora d'espera, de 22,95 €. Dissabtes i festius, per allò de si van agafen un taxi per veure la família i per anar a dinar. Dissabtes i festius, des de les 8 del matí a les 8 del vespre, la baixada de bandera es cobra 3,90 €. El preu per quilòmetre, 1,35 € i el preu per hora d'espera, 20 €, com els dies feiners, en aquest cas. La tarifa nocturna, com es nota aquest cap de setmana. Tarifa nocturna, dissabtes i festius, de 8 del vespre a 8 del matí. Baixada de bandera, 6,05 €. Dissabtes i festius, des de les 8 del vespre a les 8 del matí. Preu per quilòmetre, 1,45 €. Preu per hora d'espera, 22,95 €. No parla aquí de casos, diguem-ne, etílics, d'aquestes coses, si hi ha un plus per aguantar borratxos. Però ja no deuen pujar, suposo. Però aquest és el preu de cara al cap de setmana. Aquesta és la llista de preus. Hi ha suplements, les maletes, 1,20 €. El servei de recollida, 1,10 €, animals domèstics, 2,15 €, vehicles de 7 o més places, amb més de 4 passatgers, 3,20 €, el requeriment d'una cadireta de nens, 3,20 €, i les nits especials, que són vigília de Sant Joan, festa major, cap d'any i any nou, 3,20 € de suplement. Són algunes de les noves tarifes del taxi. Tanco parèntesi. Seguim endavant.
Seguim endavant amb el punt que ja ens aturarem, i va ser el que va entrar per l'urgència. Abans encara es va aprovar provisionalment una modificació puntual del pla parcial de la plana Santa Bàrbara Vallpineda a l'entorn de l'ermita de Santa Bàrbara, però no va generar cap mena de debat. Després havia d'haver aquest d'una compte del pla estratègic de l'esport i el mapa d'equipaments, que es tindrà lloc en el proper ple perquè faltava la documentació, com hem esmentat abans. I finalment doncs, es va entrar per la urgència la creació d'aquesta llista de sol·licituds per l'habitatge protegit de Sitges, un dels fruits d'aquell ple de l'habitatge i d'aquell pla especial per l'habitatge de lloguer que va ser presentat en el mes de gener. Rosa Tubau doncs, va explicar la posada en marxa d'aquest reglament que permetrà doncs, que la gent pugui acollir-se. No va donar molts detalls. Després, al final, sí que Miquel Forns va explicar que en el cas de sitgetans es compten com els empadronats amb 4 anys d'antiguitat, però també es tenen en compte aquells sitgetans que visquin a fora però que hagin estat 12 anys empadronats a Sitges. S'entén que són els sitgetans que han hagut de marxar pels problemes del preu de l'habitatge. Tots ells tindran la mateixa consideració per poder-se apuntar en aquesta llista.
O sigui que si en algun moment, ho entenem així, després hem de suposar que s'explicaran tots els detalls, però si en algun moment vostès van haver de marxar de Sitges i havien estat a Sitges empadronats com a mínim 12 anys, podran formar part, podran incorporar-se, podran sol·licitar a partir d'aquest reglament un pis, un dels nous pisos de promoció pública. Aquest és un detall, només, però ahir es va destacar com una de les aportacions d'aquesta comissió en la qual hi han treballat des de l'oposició Lluís Mercè i Carme Casulla.
Correcte, i van ser precisament els dos regidors que van intervenir en aquest punt. Tots dos van dividir els seus discursos en dos aspectes. Per una banda, doncs, mostrar-se satisfets de poder haver pogut treballar i arribar a aquestes conclusions. De fet, el punt es va acabar aprovant per una unanimitat, però també van lamentar que el que van entendre que el govern pretenia fer com una instrumentalització del fet portant aquest punt d'aprovació d'urgència a 2 mesos de les eleccions, doncs entenent que no es respectaven en certa mesura les regles del joc. Hem treballat com a oposició per Sitges, segons va explicar Lluís Mercè, i ara entén també el regidor en aquest cas que cal fer tota una sèrie de modificacions normatives i urbanístiques que fa que, encara que obris ara la llista, doncs fins d'aquí com a mínim 3 anys, entén el regidor de Nou Horitzó, repetim, no es puguin veure fruits d'aquesta llista, i per tant, doncs, dir que ara has obert la llista, doncs, és una mica fer trampes, segons va explicar Lluís Mercè. Escoltem, per tant, aquest debat al voltant de l'obertura d'això, d'aquest reglament sobre la llista de sol·licitants d'habitatge protegit a Sitges. Escoltem Rosa Tubau primer.
Una mica per posar en antecedents, com tots bé segur que recorden, el 17 de gener del 2019 es va acordar per unanimitat el desplegament de les polítiques d'habitatge al municipi de Sitges. Data de 27 de febrer es va fer una consulta pública prèvia sobre l'aprovació d'aquest reglament i aquesta consulta prèvia, amb data de 5 de març de 2008 i amb un termini d'exposició de 15 dies naturals, ha finalitzat. Per aquest motiu, aquest dictamen entra per urgència. Com tots bé sabem, també tots els membres d'aquest ple són conscients de la problemàtica que significa per a les sitgetanes i els sitgetans l'accés a l'habitatge. El nostre poble fa molt temps que pateix el problema de l'accés a l'habitatge i aquesta problemàtica ens afecta tota la població, ja sigui joves, gent gran, famílies de tots tipus, és a dir, un problema que afecta el conjunt de la població de Sitges. El fet de la proximitat a Barcelona i alhora a ser un municipi turístic encara agreuja més aquest accés a l'habitatge, la qual cosa ha provocat que una part de la població hagi hagut de marxar de la població i viure en localitats veïnes. Tampoc ajuda gens el fet que l'Ajuntament de Sitges no disposa de cap habitatge públic. Les polítiques d'habitatge anteriors no van saber preveure l'abast del problema i el que van fer és vendre el sòl públic per tal de construir habitatge, que en aquests moments es troba en el mercatge d'habitatge lliure o en mans de particulars. En aquest sentit, el marc legal actual i l'acord del passat 17 de gener sobre polítiques d'habitatge ha volgut corregir aquestes actuacions. En aquest sentit, ha quedat clar que el sòl públic no es ven i que des del passat 5 de març hi ha un decret llei que no ho permet, però nosaltres ja ens hi vam avançar. Que les primeres actuacions per tal de construir habitatge públic de lloguer seran 100% públiques i que aquestes seran gestionades a través de convenis amb l'Agència Catalana d'Habitatge o organismes anàlegs, són un dels fets destacables del dictamen aprovat el passat 17 de gener. Pel que fa a aquest reglament, era molt necessari per tal de tenir un registre dels sol·licitants de l'habitatge públic i en un temps rècord s'ha pogut tramitar. Cal agrair totes les persones que han format part de la comissió d'estudi i també destacar que la necessitat de tenir aquest registre d'habitatge públic ve vinculada a quins col·lectius caldrà prioritzar en aquestes primeres promocions que s'adjudiquin. Així mateix, cal destacar d'aquest registre tres fets que són prou remarcables. El fet de residir i estar empadronat a Sitges durant els 4 anys anteriors a la sol·licitud, amb dues excepcions, que són que les persones de Sitges que hagin emigrat, evidentment, no hauran de complir-ho d'acord amb la legislació vigent, I el segon és que aquelles persones que per diverses circumstàncies van haver d'abandonar la nostra vila i desitgin retornar, acreditant un empadronament de 12 anys consecutius anteriors a la seva marxa, també ho podran fer-ho. Amb aquest darrer requisit, el que s'ha pretès a través d'aquesta comissió d'estudi és facilitar el retorn d'aquelles persones que en el seu dia van haver de marxar forçats per la dificultat de l'accés a l'aviament de Sitges. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Obrim el torn de paraules pels grups. Senyora Gasulla, endavant.
Quina llàstima, senyora Tubau. Esperava un discurs més conciliador i més consensuat. Quina llàstima. Sobretot perquè em penso que hi ha una cosa molt clara, que és que el tema de l'habitatge i la feina que s'ha fet en aquesta comissió és tan important i tan transversal que no calia tornar a instrumentalitzar això. No calia, però ho ha tornat a fer. I estem cansats des de fa 3 mesos que una vegada i una altra aquest govern instrumentalitzi aquest tema després d'haver-se passat 8 anys sense una sola mesura. I li vull recordar, quan parla vostès de que es van vendre el sòl públic, que molts dels representants que estan aquí, fins i tot en el govern, els seus partits, van votar a favor de tirar endavant aquelles mesures urgents per tal de que molta gent pogués accedir a un habitatge digne. Per tant, sisplau, prou d'instrumentalitzar aquest tema, prou. Perquè fins ara vostès no han fet absolutament res. És una llàstima el discurs que ha fet, perquè justament volia felicitar en aquesta comissió, de la qual hem format part tant el Lluís Mercè com jo, amb representació de l'oposició, i penso que s'ha fet una gran feina, però no ho han pogut evitar. I la veritat és que és, per mi, indignant el seu discurs. Miri, li vaig a dir una cosa. Nosaltres, evidentment, hem treballat de valent per intentar buscar, malgrat estem al final de la legislatura, malgrat que queda un ple i mig, com aquell qui diu, doncs el que hem volgut és col·laborar al màxim, ajudar al màxim amb els tècnics i buscar el màxim de perfils possibles, veient el drama que tenim de l'habitatge a Sitges, amb uns perfils que ens van sobtar. El perfil majoritari que tenim en aquests moments, amb una demanda, ja no dic d'habitatge assequible, dic d'habitatge d'emergència social, és monoparental d'un membre inferior a 1,5 de l'IRSC. Vostès saben què volen dir això? Vostès saben en quina situació es troba moltíssima gent? O sigui, que em sembla que aquest discurs no calia, perquè hauria trobat el consens de per mi d'entrada, No calia. I després una altra qüestió important. Penso que hem d'explicar quin serà el calendari d'execució de l'execució de l'HPO, perquè evidentment vostès arriben molt tard. I ara, a més, es pengen la medalla dient que això és una feina que ha fet aquest govern. Doncs no, senyora, és una feina que en aquests moments ha implicat a molta gent i és una feina que arriba molt tard. Per tant, sisplau, una mica més de serietat, una mica més de respecte a la gent que ha treballat en aquesta comissió. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions. Senyor Lluís Mercè, endavant.
Bé, en part comparteixo el que diu la Carme Gasulla. A veure, hem vingut i hem treballat amb aquesta comissió com a membres de l'oposició, que es van elegir els companys de l'oposició. S'està venent com si demà, que s'apunti la gent com si demà tinguéssim els pisos, i això no és veritat. Hi ha que dir la veritat, que és que primer s'ha de fer la modificació puntual dels 3 illes, per separar-les, fer el tema de modificació puntual, això tardarà uns mesos. Després es té que fer tot el tema del projecte d'urbanització, ¿vale? I després es té que executar pues, tot el que sigui el tema dels carrers, de la vialitat i tal. No? És a dir, que anant bé per poder accedir a l'habitatge, com a mínim, la pròxima legislatura tardarà 3 anys. I clar, jo crec que ara vendre la burra abans de tindre-la comprada, pues jo crec que no anem bé. I aquest és una mica... M'he sentit molt content d'haver treballat amb aquesta comissió, perquè a més ho hem fet amb molt de carinyo, perquè és molt necessari tindre aquest habitatge, però bueno, estem en eleccions i jo entenc pues, que l'equip de govern es vol apuntar les medalles que vulgui, però que en definitivament jo crec que és un tema tan important que són de tots els grups municipals i no solament de l'equip de govern. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Alguna intervenció més? Senyora Elisabet Pérez, endavant.
Senyora Tubau, no té... les polítiques d'habitatge anteriors, les del govern Baiget, de les quals vaig participar en petita mesura, es van fer en funció de la realitat tant de l'habitatge com econòmica de l'Ajuntament d'aquell moment. No té cap necessitat d'atacar el que s'ha fet en el passat, però com tenen poc a destacar de la seva gestió, han de mirar enrere i atacar el que s'ha fet. Em sap molt de greu, perquè estem votant una eina bona per detectar necessitat d'habitatge i els perfils de les persones demandants. Perquè realment el reflex que ens retorna les dades que tenim actualment de feminització de la pobresa és molt colpidor i cal tenir-lo present en el futur. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Pérez. Senyora Tubau, per contestar als grups. Endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, jo crec que algú no m'ha entès o potser jo m'he equivocat, No, potser així. Jo en cap moment he parlat d'aquest govern, quan he parlat de del que s'ha fet a la comissió d'estudi. He dit que el dictamen es va aprovar per unanimitat d'aquest ple, que consti. En segon lloc, he agraït i agraeixo sincerament la feina que s'ha fet des de la comissió d'estudi i sobretot a la que han fet els tècnics, perquè, repeteixo, en un temps rècord s'ha tirat endavant aquest reglament i els hi ben asseguro que no és fàcil això. Per altra banda, senyora Gasulla, 8 anys sense una sola mesura, jo no sé si vostè recorda que aquest Ajuntament no és que estava endeutat, és que tenia teranyines als calaixos, o si no, eren factures per pagar. Com pretenia que es pogués fer alguna cosa? S'ha intentat i s'ha iniciat l'habitatge públic quan s'han donat les circumstàncies adequades. Sap perfectament que aquest Ajuntament estava endeutat i això el que no pot fer és fer aquesta demagògia. Senyor Mercè, dir-li que no té res a veure el fet de que s'estigui fent la reordenació del triangle on hi haurà una gran part de l'habitatge públic, perquè paral·lelament també s'estan tirant endavant i en aquest sentit estem treballant en el plec de condicions per fer l'habitatge 100% públic que anirà a Campell. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions. Senyor Mercè, endavant. Ah, perdó, senyora Gasulla, perdoneu. Endavant, senyora Gasulla.
Miri, senyora Tubau, jo no penso tornar a parlar de política en un tema com aquest, perquè si hi ha alguna cosa que em sembla que es va visualitzar en aquell ple extraordinari per parlar de l'habitatge és que cal un consens polític. Cal un consens polític per tirar endavant aquestes mesures. I vostè el primer que ha fet és parlar del passat i torna a repetir el mateix discurs, que hi havia teranyines, que no hem pogut fer res. Era molt fàcil fer un missatge avui integrador, consensuat, era molt fàcil. I jo, evidentment, li dono la raó en una cosa, que efectivament els tècnics han fet una feina descomunal. Això li dono tota la raó. I penso que estan treballant en unes condicions molt lamentables i estan treballant a contra la rellotge. Però el rellotge no l'hem posat nosaltres a zero, l'han posat vostès. I aquestes condicions s'haurien d'haver donat fa molt de temps. I no en parlo una altra vegada del passat. Avui era un missatge molt simple i vostè s'hauria penjat la medalla igual. No cal dir-ho d'aquesta manera. I en tot cas, per mi ha estat un plaer, un honor, he aportat el millor de mi mateixa i m'he sentit molt còmode treballant amb aquesta comissió. Penso que hem fet una gran feina i aquest és el missatge, que hem fet una passa que té un llarg camí, com deia el senyor Mercè, un llarg camí i que no resoldrà de manera immediata el que tenim a Sitges en el problema de l'habitatge. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Mercè, havia de demanar la paraula. Endavant.
Bé, no és per contestar-li una mica també a la senyora Rosa Tubau. A veure, senyora Rosa, jo no hi dic que no s'estigui fent res. Jo l'únic que dic que a vegades, i si estem parlant del passat, les circumstàncies urbanístiques, com és regidor d'urbanisme aquí sigut, no s'han donat les condicions també, perquè quan no hi ha sol públic, pues, per poder fer habitatge de cessió, pues no n'hi ha. Per això decidien que això també ja no és un tema de poder fer o deixar de fer. Però anem a veure. Una cosa és que en el seu dia, pues, aquell equip de govern que hi havia va vendre a la Caixa aquests solars per 6 milions d'euros, 3 milions cada un, I llavors, pues, bueno, es devien gastar per altres històries en vez de dedicar-los una altra vegada per fer vivienda social, que és realment el que tocava fer. Perquè si tu treus d'un terreno per fer habitatge i tu vens per 6 milions, tens que tornar a comprar terreno per tornar a fer habitatge. I no es va fer. Vale? Això ja comencem ja de bon inici, eh? Perquè és que si no ens perdem aquí. I a mi, com ja porto massa anys en aquesta casa i ja plego, doncs dic les coses pel seu nom. Vale? Llavors, a partir d'aquí, també tinc que dir que el Departament d'Urbanisme, durant aquests 4 o 5 o 6 o 7 anys enrere, no s'ha dedicat massa al tema de poder fer habitatge públic. És cert això també, és cert, perquè és que si no ens equivocaríem. Hi havia altres fórmules, si no hi havia terreno, però sí podia haver diners per poder comprar algun habitatge. Vull dir, podia haver altres moments de poder fer les coses, no? Sí, bueno, ara es teniu perquè ens sobren, no? Però llavors, a millor no ens sobraven, però també es podia haver dedicat alguns, perquè també vam passar alguns pressupostos amb en Pere Junyent i en altres, de 38 milions a 40 i molts, també. Vull dir que no mai hem anat tan baixos com de 38 milions d'euros als pressupostos. Per això dic que tampoc és una cosa ni blanc ni negre, però sí que realment és necessari dir les coses pel seu nom. Clar que es té que modificar, però aquesta modificació portarà com a mínim fins a Nadal. Ja només per modificar el planejament, com a mínim, perquè té que anar a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i té que anar a fer-se tots els tràmits, després es tindrà que fer el projecte d'urbanització i tot això no es pot vendre de que la gent es vagi a apuntar, perquè a mi pel carrer em pregunten que quan es fan els pisos. I clar, si dic, ui, almenys 2 o 3 anys, clar, per començar, Llavors, clar, després s'adjudiquen, per això dic que com a mínim a la pròxima legislatura seran com a mínim 3 anys. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyora Elisabet Pérez, endavant.
Jo voldria felicitar els membres de la comissió per la feina feta. Estic una mica en línia amb la senyora Gasulla. Ho tenien fàcil, per aconseguir un consens amb aquests temes. Però bueno, es veu que ho volen esgarrar per aquell sector d'allà, tenen aquesta falera. Senyor Mercè, vostè plega i parla clar, doncs jo també diré la meva. Quan va entrar aquell govern que vostè no vol anomenar, el del Baget de la primera legislatura, no hi havia diners al calaix tampoc, també s'ha de dir tot. Es va vendre sol per poder fer pisos d'habitatge protegit en els quals encara hi ha gent vivint a preus protegits, un camp de futbol i altres equipaments.
Senyor Mercè, per al·lusions.
Anem a veure, el camp de futbol que es va fer la Blanca no és veritat que es fes amb el pressupost municipal. Això és mentida, i és mentida com una casa de pagès, de gran, ¿vale? Perquè realment allò va sortir de la venda de la Blanca de baix, a la caixa, ¿vale? Així que l'Ajuntament no va posar només que 3 milions que es van passar dels 4 que vam vendre aquell terreno per 4 milions i el tema de la Blanca de dalt va costar 7 milions, ¿vale? Que fins al final vam tindre que comprar també el lletero aquell lluminós electrònic, perquè manual no els hi agradava. Bueno, doncs per això estic dient de que les coses són com són i aquí les coses pel seu nom. Així que no és veritat de que aquests diners es dediquessin per fer vivenda social. Gràcies.
Moltes gràcies. Algú més per al·lusions? No. Hi ha alguna paraula més demanada sobre aquest assumpte del reglament? No. Deixeu-me només, abans de passar a la votació, dir una cosa, perquè com que el debat s'ha complicat una mica. És normal, aquests mesos passarà molt això, perquè diuen que el govern està en campanya, però també l'oposició està en campanya. Fixeu-vos que cada ple, a vegades encara que no toqui, es parla dels mateixos temes cada grup, perquè són els que seran el seu motiu de campanya i tot això, no? Però jo volia fer una reflexió d'una cosa que s'ha dit. Que, home, clama al cel. O sigui, no es pot venir amb un ple municipal a dir que anem a cometre il·legalitats perquè hi ha un informe tècnic que ho permet, perquè llavors no interessa, perquè són factures de neteja que s'han de pagar i això no interessa que passi, i aleshores s'adverteix d'una il·legalitat i això, i en el següent punt, a felicitar els tècnics. O sigui,
Com que era el tema de l'habitatge de protecció oficial, amb això hem de quedar bé davant del poble. Felicito els tècnics. I per un informe fet per la mateixa àrea, per pagar factures de neteja, aquí no felicitem els tècnics, aquí advertim d'il·legalitat, quan és un informe fet pels mateixos tècnics. És molt curiós. És molt curiós, eh? Quan aquí hauríem de venir a parlar de política, no d'informes tècnics. Però bueno, això és una altra història, perquè clar, com que només ens llegim els informes tècnics perquè potser discurs polític en falta, i bastant, eh? Doncs passen aquestes coses. En qualsevol cas, felicitar els tècnics, felicitar la comissió, tota, oposició i govern, tota, evidentment per la feina feta, perquè jo em quedo amb una cosa que ha explicat la senyora Tubau d'aquest reglament, i és que les persones empadronades a Sitges podran registrar-se per demanar un habitatge de protecció si tenen 4 anys empadronats. I una cosa que és nova, que no havia passat mai fins ara, aquells sitgetans que han marxat de Sitges i que tinguin intenció de voler tornar al seu poble, si acrediten 12 anys d'empadronament, podran demanar un pis, un habitatge, perdó, de públic, un habitatge de protecció oficial. Això és nou, això és el més innovador. I em quedo amb aquesta feina que ha fet la comissió, amb això, amb aquesta aportació que heu fet tots els que heu format part d'aquesta comissió. Moltes gràcies, de veritat.
Com hem pogut comprovar, es va aprovar per unanimitat. Però va haver una mica de, allò que diuen els castellans, una mica de rifi-rafi. I al final, Lluís Mercè recordant doncs, aquesta qüestió de la promoció dels pisos de la Caixa, etc etc. Recordem que la Caixa mai va vendre allò com a vivenda social, sinó que la promocionava com a vivenda de lloguer assequible, entre altres coses perquè no la podia promocionar com a vivenda pública, perquè no ho era. Era una promoció de la Caixa de lloguer assequible. Aquells famosos, no sé si eren uns 300 euros al mes, per als primers que arribaven aquells pisos, que clac, la màquina registradora de l'alta de l'aigua, de l'alta dels serveis, de l'alta de tot, això ho van pagar els primers, els de després ja no, però els que van arribar sí que ho van haver de pagar. Bé, estem parlant de fa uns quants anys enrere, però el debat fonamentalment va acabar bé. Aprovada per unanimitat el reglament per a totes aquelles persones que en el seu dia vulguin optar a un dels nous pisos de promoció pública. Però també es va parlar més de vivenda en el ple d'ahir, eh?
Certament es va parlar de vivenda perquè només hi havia una moció que va presentar el grup municipal de la CUP per aconseguir que el 30% de l'habitatge municipal sigui protegit. Va explicar Pol Vigó que actualment a Sitges hi ha el 2% de l'habitatge protegit.
Que la llei marca un 15,
la llei marca un 15, no recordo, 15 anys vista, i que s'hauria de tendir a que aquí a Sitges doncs, es pogués arribar fins i tot a una xifra com el 30. Com a tendència, no com a obligació immediata, perquè òbviament si partim del 2 arribar al 30 és gairebé impossible. Però aquesta seria la idea, la intenció que hi hauria i que amb matisos els diversos grups municipals doncs, van estar d'acord. Malgrat que doncs, hi ha qui, per exemple Manuel Rodríguez de Ciutadans va dir que tenien més mesures i que no les proposarien perquè estem en període electoral i no els hi vull fer la campanya. Aleshores, doncs, també, quan s'acosten les eleccions sempre hi ha aquests estires i arronses.
Entre altres coses perquè Manuel Rodríguez va retreure a la CUP que no hagués fet més tenint en compte que era o és aliat del govern o que ha donat suport al govern, soci preferent, etc etc. Hi ha dues condicionants aquí molt, molt potents. Un, que ja no hi ha o hi ha ben poc terreny per desenvolupar, i dos, que evidentment hi ha coses que no es poden fer perquè hi ha uns drets adquirits que ja s'han atorgat pels diferents plans generals i això suposaria, òbviament, diguem-ne, rescabalar tots aquells que en el seu dia, diguem-ne, que van signar un acord i que ara aquest 30% d'aprofitament mig per les institucions públiques, pel bé comú, suposaria, doncs, evidentment, pagar indemnitzacions altes. Es van posar d'exemple a altres municipis que no sabem com estan en matèria de sòl.
Sobretot el cas de Barcelona i les mesures que ha adoptat l'Ajuntament de Barcelona. Sí que és cert que Rosa Tubau va explicar que s'han introduït, a partir també d'aquest pla d'habitatge del ple del gener, algunes mesures, algunes qüestions com el dret de retracte, que podrà permetre a l'Ajuntament accedir a nou habitatge, però evidentment doncs, això no serà mai al nivell que es necessiti per això. Però en qualsevol cas, diguem, tothom va mostrar bona disposició.
Ara no ho recordem, però em sembla que va ser Lluís Mercè que va dir que només en una petita superfície d'una àrea del poble sec encara es pot fer això, perquè en la resta del terme municipal el peix està venut, ja des del punt de vista de poder delimitar noves zones en el futur que puguin gaudir d'aquesta proposta de la CUP.
Per tant, doncs, una proposta amb una intenció clara, però que ningú s'hi posa en contra d'entrada, tot i que doncs, això, la realitat també del sòl, dels privats, de l'interès que té per molta gent Sitges, doncs ens posa una mica de cara a la paret. En qualsevol cas, escoltem el debat, ponent en aquest cas el regidor de la CUP, Pol Vigo.
15%. Aquest és el percentatge d'habitatge públic que la llei 18/2007 del dret a l'habitatge marca com a objectiu assolir en 20 anys. De mitjana a Catalunya, i Sitges no és una excepció, no arribem al 2%. I de fet, ja han passat 11 anys des de l'entrada en vigor de l'esmentada llei. Tenim, doncs, molta feina per fer d'aquí en endavant. Coneixem de les limitacions existents i dels molts interessos privats per mantenir les coses tal i com estan, però ens cal recuperar l'habitatge com a dret i posar-lo al centre de les prioritats polítiques. Tots sabem que Sitges ja té una bona part del seu sòl urbanitzable edificat i, per tant, la mesura que aquesta moció proposa és una solució parcial al problema. Ens cal, doncs, modificar el POUM per augmentar el mínim d'HPO a les zones de nova construcció, però també ens caldran altres mesures per atacar el problema des de diferents flancs. Ja en aquell ple monogràfic sobre l'habitatge vam parlar de figures com el dret a tanteig i retracte o les cooperatives d'habitatge, però hi podem afegir l'obligatorietat de destinar una part del sostre dels edificis en rehabilitació integral i dels nous habitatges turístics a l'habitatge públic o la reconversió d'usos d'edificis públics per convertir-los en habitatge. Sabem que una moció com aquesta, presentada a les altures de la legislatura que ens trobem, té moltes limitacions. Per això demanem el compromís de tots els grups aquí presents i dels regidors i regidores que vindran en la defensa del dret a l'habitatge, en la defensa d'un Sitges viu i habitat. Gràcies.
Moltes gràcies. Obrim el torn de paraules pels grups municipals. Senyora Besulla.
Bé, doncs la moció que presenten els companys de la CUP és la proposada per l'anomenat kit del 30%. Benvinguts tots en aquest camí, iniciat des de la PAS, Sindicat de Llogaters, Observatori DES, benvinguts i benvingudes. Estem encantats que vulgueu seguir les seves propostes. De fet, ara fa uns mesos l'Ajuntament de Barcelona aprovava la moció de reserva del 30% del sòl consolidat per a un habitatge protegit amb un ampli consens sorgit d'una iniciativa ciutadana i en cap cas política. La tinent d'alcalde, Janet Sant, deia aleshores que el canvi començava a Barcelona i s'estendria com una taca d'oli per la resta de municipis. La iniciativa, l'elaboració, la proposta de la moció, així com el seguiment de la seva implantació, prové, de fet, de la societat civil, en concret, de la plataforma d'afectats per les hipoteques, del Sindicat de Llogaters, de l'Observatori DES, de l'Assemblea de Barris de Barcelona per un turisme sostenible, que conformen el grup promotor de la mesura i que ha costat i molt implantar a Barcelona per les discrepàncies amb el govern de la Generalitat. El cert és que, com diu la moció, suposa un punt d'inflexió molt important en la defensa d'un habitatge digne, amb una mesura que, malgrat figura, com deia el senyor Vigó, en la Llei Catalana de l'Habitatge, no s'havia fet servir. Envia la moció dos missatges. El primer, que podem aconseguir més HPO per a Sitges, i el segon és un missatge adreçat especialment als promotors, al sector privat. És legítim que vulguin fer negoci, però han d'entendre que un habitatge no és un bé qualsevol. Hem de fer corresponsable a l'empresa privada i hem d'aconseguir la qualificació d'HPO que tenir fins ara no sigui amb data de caducitat i esdevingui, de fet, indefinida per evitar l'entrada un altre cop al mercat lliure de l'HPO. Aquesta mesura és important i ha de venir acompanyada de moltes altres. L'exercici del dret a tanteig i retracte en un municipi com el nostre, amb una forta activitat turística, és vital, la regulació dels UTS, la reserva equivalent del 40% del seu sostre a habitatge públic, ajuts fiscals per a un habitatge just dels grans propietaris, treballar des de l'administració per a la promoció d'altres models d'accés a l'habitatge en propietat col·lectiva, organització cooperativa. Nosaltres ens sumem, de fet, a la moció demanant, això sí, afegir tres punts que per nosaltres són els que hem trobat a faltar. El primer, que és el que demanava precisament els col·lectius generadors d'aquesta proposta, d'aquesta mesura, és la creació d'una comissió de control que velli per l'aplicació de la mesura i que estigui integrada per la societat civil de Sitges. Per nosaltres serien les associacions de veïns i veïnes de Sitges, la PA, en aquest cas seria el Garraf, per totes aquelles entitats ciutadanes que vulguin formar part, perquè creiem que hem de garantir que la proposta conservi el seu origen popular i civil i que no es deixi només en mans dels partits polítics la implantació de la mesura i que sigui la gent la que velli pel seu acompliment. És una mesura massa important perquè la ciutadania no estigui a sobre i s'ha de gestionar sense cap interès més que aconseguir un més HPO per Sitges. El segon acord que m'agradaria incorporar és fer arribar a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona l'acord del ple, si és que s'aprova. El tercer és que quedin exemptes totes les llicències que s'hagin demanat fins a la implantació definitiva de la mesura per tal d'evitar una allau de peticions abans no es faci la mesura, no es faci efectiva la mesura. El quart acord, que l'Ajuntament tingui i exerceixi el dret de compra preferent si els promotors volen desfer-se del 30% de l'HPO que proposa la moció. I pensem que aquestes incorporacions d'aquests acords poden, pensem, modestament, que poden enriquir la moció. I ens agrada, i molt, que la CUP vulgui posicionar-se al costat d'aquesta iniciativa popular i res ens agradaria més que es mantingués l'esperit civil de la proposta a la recerca del consens més ampli, obert i participatiu de la gent de Sitges, tal com s'ha fet a Barcelona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Vinya Lluís, havia demanat la paraula, oi? La teniu.
Bé, nosaltres des de Sitges Grup Independent votarem a favor d'aquesta moció. Creiem positivament i volem dir doncs, que realment Sitges necessita més d'aquest habitatge social. En tenim molta manca i necessitem aquesta política d'habitatge social a la vila en benefici dels sitgetans i les sitgetanes. Però també ens agradaria dir-los que hi ha una mica poder dir-los el disseny i la construcció que ens agradaria que fessin en aquests habitatges, que és el sistema passivaus i que bueno, jo m'ho han explicat perquè no vinc d'aquest món de la construcció, però crec que és molt interessant perquè amb aquest sistema doncs les despeses o els consums energètics pràcticament són nuls. Aleshores, la pregunta també és si en algun moment s'ha dit, s'ha pensat o es faran amb aquestes condicions algun d'aquests habitatges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Lluís. Senyor Lluís Mercè.
Bé, per banda del Nou Horitzó, ja fa uns mesos que aquí jo vaig parlar de que s'estudiés el tema del 30% de l'Anna Colau, que ho vaig treure jo en aquest ple, m'adhereixo totalment a el que la CUP està dient, amb matisos, però bueno, votarem afirmativament, però sí que hi ha que dir que el territori per obtindre aquest 30% en queda molt poc, només queda el camí de la fita i res més, vull dir que no podem anar a rascar res més perquè no queda més territori per poder fer planejament i poder obtindre aquest 30%. Vull dir, Barcelona, tal com ha dit la Carmen Gasulla, però tenien un avantatge que tenen la Carta Magna. Vull dir, nosaltres no tenim la Carta Magna, encara que hi hagi totes les associacions, habides i por haver, però clar, la Colau ha tingut un tema a favor que té la Carta Magna. I llavors, doncs, per això dic que en aquest sentit, en nosaltres ens costarà una mica obtindre'l. Però, vamos, votarem afirmativament. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Senyor Manuel Rodríguez, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Leyendo toda la exposición, nos ha parecido una moción bastante interesante. El problema es que cuando llega a los acuerdos, creemos que se queda en nada. Lo digo porque realmente nos da la sensación que es una medida tan genérica que parece un brindis al sol, una carta de los Reyes Magos. Muchas palabras, pero pocos acuerdos. Se nota que han perdido la práctica. Le pregunto si este es todo su programa electoral en políticas de vivienda, o es que lo resumen todo en una sola medida relativa a la vivienda protegida. Porque ustedes sí que han tenido la posibilidad durante este mandato de priorizar estas cuestiones. Han sido el socio preferente del Gobierno y podrían haber hecho lo que quisieran. Y no han hecho nada. De la noche a la mañana pasamos de 2 pisos al principio del mandato, gestionado por la Oficina Local de Habitatge, al 30%. Yo creo que evidentemente no es creíble, y mucho menos a 2 meses de las elecciones. Y de verdad que lamento que en estos 4 años no hayan tenido más tiempo para desarrollar otras propuestas. Es cierto que lo recomendable sería un 30%, según diferentes informes, incluidos los de la Sindicatura de Greuges. Pero, de momento, esto es solo un desideratum, un objetivo a largo plazo. ¿Creen que obligando al 30% ya se han resuelto todos los problemas? Porque me gustaría, sinceramente, que me lo explicasen cómo lo van a hacer. Cuando la última parte urbanizable se está construyendo y ya no hay más. Es decir, que van a expropiar a los privados. ¿Cómo lo harán? Es muy bonito ponerlo sobre el papel, pero esto requiere de muchísimas medidas. Mucho consenso. No es sencillo. Además, de acuerdo con privados, partidas presupuestarias, políticas de vivienda. Políticas de vivienda. Muchas políticas. A largo plazo y desde una vertiente objetiva y alejada de dogmatismo e ideologías. Ahora mismo, personalmente yo le podría, ahora mismo, para como esmena, hasta 8 propuestas, pero no se las voy a dar, porque como comprenderán, no les voy a hacer el programa electoral a ustedes. Si creen que con este acuerdo tienen hecho su programa, están equivocados. Trabajen con medidas reales. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora Elisabet Pérez, endavant.
Gràcies, senyor alcalde. És una pena que no s'aprovessin els pressupostos generals de l'Estat, ja que incluïen un increment en els recursos per polítiques d'habitatge a les comunitats autònomes i la possibilitat de destinar el superàvit municipal a aquestes. Varen passar per una bombolla immobiliària que afectava els pisos de venda, que està encara portant molts problemes pel sobreendeutament de les famílies. Actualment estem en una bombolla de lloguer que expulsa del mercat i del seu municipi moltes persones, així que mesures com aquestes fan molt necessàries. La reserva del 30% està molt bé, és una bona proposta, però al nostre entendre tindria més transcendència si es fes a nivell de Catalunya o com a mínim a nivell metropolità. Hem de treballar per evitar l'exclusió i l'expulsió de les veïnes i els veïns de Sitges i també la possible guetització que exclouria per raó de residència. És per això que votarem a favor de la moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Tubau, en nom dels grups del govern.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, jo el que volia destacar una mica és que està molt bé posar l'exemple a l'Ajuntament de Barcelona, està molt bé les polítiques públiques que es porten a Barcelona, però no tenim molt present que estem parlant de Sitges. I a Sitges no disposem de les pastilles d'habitatge públic que disposen a Barcelona, que a Sitges no disposem d'edificis a rehabilitar com els que en disposen a Barcelona, i això fa que sigui de difícil aplicabilitat el 30% destinat directament a habitatge públic. Entenc que hi ha moltes maneres de tirar endavant l'adquisició i el poder aconseguir més habitatge públic. Sé que en aquests moments aquesta mesura de l'Ajuntament de Barcelona, malauradament, perquè evidentment que no hi estic en contra, vull dir, entenc, és el que deia abans, vull dir, no té res a veure la realitat de l'Ajuntament de Barcelona amb la realitat de l'Ajuntament de Sitges, nosaltres no disposem de la quantitat de sòl que ells disposen, ni tampoc els immobles són com els d'una gran ciutat com és Barcelona. Però sí que estic del tot d'acord que hem d'aconseguir tenir més sòl per destinar-lo a habitatge públic. Jo amb la moció que havia presentat a la CUP havíem estat parlant al govern i volíem introduir una transacció i tirar-la endavant. El que no puc estar d'acord és amb les propostes que ha afegit la senyora Gasulla, perquè considero que no són d'aplicabilitat a Sitges. I també m'agradaria dir-li a la senyora Lluís que en el plec de licitacions que estem preparant, el Passive House i el tenim incorporat perquè també, evidentment, la consciència mediambiental nosaltres també la tenim incorporada. Gràcies.
Moltes gràcies. Ara li toca al grup proposant. Senyor Vigo, endavant.
Bé, gràcies. El fet de no incorporar més acords que haguéssim pogut incorporar, perquè nosaltres també hem accedit a la moció que ha treballat i s'ha aprovat a Barcelona, com a l'Observatori d'IDES, que el Sindicat de Llogaters, la BTS, la FAP i la PA de Barcelona, però precisament no volíem fer un brindis al sol i no hem posat tots els acords o totes les nostres propostes en habitatge, que, senyors de Ciutadans, potser no han estat atents a la meva intervenció, precisament deia que aquesta és una mesura molt concreta, puntual, i que n'hi han d'haver-hi d'altres. I que en aquell ple monogràfic sobre l'habitatge en vam proposar algunes, potser tampoc no estaven atents. Sobre el que fa a aquestes altres mesures, precisament el que no volíem era fer un brindis al sol a 2 mesos de les eleccions i fer un discurs electoralista. Volíem assegurar-nos que es comencessin els tràmits per modificar aquest apartat, que sabem limitat, que sabem que tindrà un impacte, malauradament, petit, tal com està la realitat de Sitges. Però bé, és una passa més, com poden ser les cooperatives d'habitatge, com poden ser la figura del dret a tanteig i retracte, com poden ser moltes mesures que vostè no em vol dir perquè no li copiem el programa electoral, no es preocupi, no ho farem. O preocupis, perquè creiem que el nostre programa electoral doncs serà bastant millor que el seu. I sobre les propostes de modificació d'acords, entenem que com que la voluntat era presentar un únic acord molt concret, doncs ampliar-lo, ja l'haguéssim pogut ampliar nosaltres mateixos. Per tant, no s'accepta ni aquesta proposta de tot i que ens agradaria acceptar-les i posar-les en marxa, entengui'm, Gasulla. El que comentava el senyor Gasulla, perdó, Carme, companya. I el que deia el govern, la senyora Tubau, instar a l'inici de... Doncs bé, són aquests verbs que sempre des del govern se'ns demana que posem a les mocions. Doncs bé, per nosaltres, mentre es faci, que s'insti, doncs em sembla molt bé, però després cal treballar-ho i això és el que demanem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Seguim amb el segon torn. Senyora Gasulla.
Bé, jo us contestaré que, clar, no voler afegir els 3 punts que us he proposat és el que té de presentar una moció al mes de març, que realment no podem, bueno, com dieu, no? Tot el que és aquesta moció és molt complet i precisament el que demana doncs, que estigui al marge del que és, diguéssim, el calendari polític, l'agenda política, la intervenció dels partits polítics, i jo crec que precisament aquests 3 punts, que us proposava, de fet els 3, perquè l'altre és purament burocràtic, anava en aquesta línia, de conservar l'essència i l'origen de la moció que ve de la societat civil. I em sap greu que no les accepteu. I en qualsevol cas, tot i així, jo votaré a favor, evidentment, però crec que és això, que es presenta molt tard aquesta moció. Malauradament es presenta molt tard. I a la senyora Tubau li vull recordar, primera cosa, que no s'ha aprovat només a Barcelona, s'ha aprovat a Girona, s'ha aprovat en moltes altres poblacions que tenen característiques molt diferents a Barcelona. Per tant, ja veiem per on van els trets del seu plantejament sobre el 30%. Estem parlant de sòl consolidat i estem parlant també de mesures complementàries. Es tracta de donar el que he dit abans, no? Aquests missatges de que amb el tema de l'habitatge s'ha d'anar d'una manera molt escrupolosa i és un bé molt, molt important. un bé que és escasseja a Sitges i que s'ha de protegir, amb mesures com aquestes valentes. I en qualsevol cas lamento que es posicioni d'aquesta manera. Jo crec que sí que és aplicable, eh? Penso que sí que és aplicable. Que no és fàcil, segur, i que demana un consens també, però calen polítiques d'aquesta mena, amb valentia i de manera consensual i transversal. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Perdó, senyora Vinyet-Lluís, després senyor Rodríguez.
No, jo només contestar la regidora Rosa Tubau, que a veure, nosaltres aquesta exposició que he fet no he fet amb plan de crítica, m'ha contestat com si li hagués criticat les propostes. Vostè i jo no tenim massa bon feeling aquí als plens, però li haig de dir que era el que nosaltres creiem que tenia que ser. M'ha dit que això ja s'estava fent, me n'alegro molt i gràcies per la resposta.
Moltes gràcies, senyor Villalluís. Senyor Rodríguez, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, la pregunta, senyor Vigo, era com ho portaran a terme. Quina és la idea després de l'aprovació? Com tenen previst portar a terme aquest 30%? Fer-ho efectiu. De quina manera? Aquí a Sitges, no a Barcelona o a una altra ciutat. Evidentment, el model no és el mateix. Vostès han estat els socis preferents del govern durant aquests 4 anys. I què han fet? A nivell d'habitatge, què han fet vostès? Jo crec que podrien haver fet molt, molt més i la resposta és que a 2 mesos de les eleccions és el que tenim. Personalment, jo crec que podrien haver fet molt, molt més, unes polítiques molt més serioses i no portar només una moció amb un sol acord. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Tubau, en nom dels grups del govern.
Gràcies, senyor Batlle. Doncs bé, jo recollint el dictamen que es va aprovar el 17 de gener, com segur que tots recordaran, el 7è punt, parlàvem d'incrementar el nombre d'habitatge protegit. En aquest 7è punt nosaltres dèiem s'iniciaran els estudis pertinents per a la formulació de la modificació puntual del POM que permeti l'increment d'habitatges protegits. Vam pensar que aquesta mesura era important quedar recollida així per deixar-la oberta i poder estudiar doncs, les possibilitats futures que se'ns presentessin. Jo recordo que en aquell ple vaig parlar del dret a tanteig i retracte, de la reserva de sòl de 30%, que eren mesures a estudiar i que havien de veure les seves viabilitats. Nosaltres com a govern votarem a favor i el que sí que volia afegir era que en l'acord jo li insistia al senyor Vigó que calia que sortís recollit com insta el govern municipal que iniciï l'estudi per a la modificació del POUN. Vull dir, era la transacció que jo volia afegir. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Senyor Pol Vigó, s'accepta la transacció?
Sí, sí, sí.
Una última paraula.
Va, gràcies. Sí, s'accepta la intersecció. Dir-li, doncs, no, bueno, transacció, perdó. Ja no sé ni què em dic. Dir-li, doncs, al grup de Ciutadans que nosaltres hem sigut el soci preferent del govern i les nostres polítiques d'habitatge doncs, s'han vist en un ple, s'han vist en moltes propostes, en reunions que hem mantingut amb el govern i volem creure que també hem tirat del carro de les polítiques del govern pel que fa a habitatge, que sabem i reconeixem que són ara per ara poques i és veritat, i encara ens manquen molta feina per fer. Dir-li per això també que desconeixem la seva política sobre habitatge, perquè tampoc no ha portat res en tota la legislatura sobre el tema.
L'única moció que es va presentar en el ple municipal d'ahir, aquesta moció de la CUP per aconseguir que el 30% de l'habitatge municipal sigui protegit, una moció que finalment sí que es va aprovar.
Sí, sí que es va aprovar amb els vots favorables de gairebé tots els regidors, exceptuant l'abstenció del Partit Popular i de Ciutadans. Sí, i va bé, després al torn de preguntes no destaquem res especial, no va bé cap mena de qüestió que crides excessivament l'atenció, i sí que podem destacar que no hi va haver cap pregunta del públic, curiosament o sorpresivament, perquè eren 10:15 i per tant doncs aquella era una hora raonable. Moltes vegades els ciutadans s'esperen fins allò a les 11:15 sí, per poder formular les preguntes, i ahir que 10:15 ja les podíem fer. Doncs no hi havia ningú.
Sí que és cert que es van apuntar alguns temes que potser seran protagonistes els propers dies. Manuel Rodríguez va fer una pregunta sobre la situació de l'escola Pia. L'alcalde el va emplaçar els dies posteriors a la reunió que hi ha d'haver demà amb la fundació de l'escola, però poca cosa més es va dir. Lluís Mercè va tornar a parlar d'aquell assumpte del Jardí de les Parellades, dic bé?
Sí, ho has dit.
Jardí de les Parellades al Xicgolf, vaja, com va dir Lluís Mercè, perquè per tota una generació allò continua sent el Xicgolf.
De fet, ho diu en l'accés.
Exacte. I la situació, diguem-ne, va irregular, perquè Jordi Mas va admetre que hi haurà un nou expedient per als propietaris d'aquell establiment, perquè no s'estan complint la normativa.
No és un terreny públic, hi ha una cessió d'ús públic del terreny.
Una que era allò, una servitud de pas?
Sí, però això no, ja no es va esmentar ahir. No. Es va dir que hi ha una cessió d'ús. El que passa és que, clar, tot això ja és molt complicat. Clar, si el terreny és públic és més fàcil,
exacte,
però si no ho és, més complicat.
És a dir, ja torno a repetir que era allò. En un espai privat hi ha
una sessió d'ús.
Una sessió d'ús. El que passa és que vostès pensaven, escolta'm, però si no, el seu dia allò es venia que podies entrar tranquil·lament i prendre unes aigües. Bé, unes aigües no, però hi havia allà un petit quiosc.
Es va fer una presentació política.
Es va fer una presentació política. La de la llista de Convergència aleshores era, perquè era l'any 2011,
no era
perquè la de fa 4 anys es va presentar al Retiro. I no,
no
sé
es
si...
va presentar la llista.
La llista, és veritat. La llista
anys.
Es va presentar fa 4 anys allà, sí senyor. Doncs es va fer la presentació pública i aquell jardí, en fi, i després només va faltar que Lluís Mercè digués que hi ha una mena d'elefant de cartó o pedra, com si estigués tret de Sansón i de Lila, però l'elefant ja no, nosaltres recordàvem que hi havia un quixot hi havia un quixot
del volcà,
que,
sí i,
però, en fi Joan, gràcies,
gràcies
d'aquesta manera tan poc ortodoxa que veu avui el resum del ple.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Bé, i aprofitem per apuntar una qüestió de la qual ahir en parlàvem. En el temps dels resultats esportius amb en Pito Valeri i amb Antoni Muñoz no escoltarem tota la conversa, però tota la conversa la poden escoltar al nostre web, que té ja disponible el programa d'esports de la tarda. Jordi Martínez, el president de la Unió Esportiva Sitges, va confirmar ahir que la Unió Esportiva Sitges té previst fusionar-se amb la Joventut Ribetana, i això voldria dir que la temporada que ve el primer equip de la Unió Esportiva Sitges jugaria segona catalana, o en el millor dels casos, com ens van dir en Pitu i Antoni, a primera catalana, ja que actualment el conjunt ribetà que entrena Maneu Rodríguez i Ernest Serra té alguna opció d'ascens. L'acord està a punt de tancar-se i només falta un darrer tràmit, que és també el més important, que ho aprovi l'Assemblea de Socis de la Unió Esportiva Sitges. En tots ja han sorgit alguns noms propis, com el d'Àngel Calvo, com a futur director esportiu dels dos equips sèniors i el juvenil, o el fet que l'actual capità del primer equip, Geri Durany, s'incorpori aquesta mateixa setmana a les files de la Joventut Ribetana. Alguns dels detalls d'aquesta fusió els hi comentava ahir en Pitu Valeri i Antoni Muñoz el president dels Sitges, Jordi Martínez.
Bé, bueno, ja tothom ho dona per fet i, com tu veies, falten encara un parell de requisits importants. Un és que acabem de lligar-ho tot a nivell esportiu i l'altre, i més important i ineludible, que és que la nostra assemblea de socis ho ratifiqui. Ara el pas següent és que els clubs a nivell de lliga esportiu ens posem d'acord, acabem de lligar un parell de coses que queden i després, en el moment que això estigui ja tancat, doncs llavors convocarem assemblea i seran els socis els que decidiran. En l'hipotètic cas, que és un dels dos possibles, que sigui que sí, doncs, bueno, per què ho decidim? Doncs perquè pensem que que és una mida pues, important pel club. Tots dos, tant la Joventut Ribetana com nosaltres, tenim els nostres motius per arribar a aquest acord. Nosaltres pues, tenim una estructura de club ja consolidat i sanejat i això és el que la Juve va buscant. I penso que a nosaltres doncs, bueno, ens aniria bé pues, tenir una categoria més i bueno, comptar amb una sèrie d'incorporacions que segur que a l'Esportiva Sitges li aniran bé.
S'entén això com un canvi de rumb?
No, nosaltres continuem sempre i bueno, no hem d'oblidar que la Junta de l'Esportiva Sitges actual, en el seu, jo diria, pràcticament el 100% dels membres procedim de lo que era la junta encarregada o persones que ajudaven al tema del futbol base. Nosaltres continuem pensant que l'esport avui dia, la nostra feina almenys, va encaminada en que els nanos de Sitges i que, bueno, que juguen a la Unió Esportiva Sitges amb els nostres equips de la base tinguin una sortida. El que passa és que, bueno, algú pot dir, bueno, però això ja es va intentar fa uns anys i aquesta una mida similar d'anar a buscar un equip molt competitiu i doncs només va durar un any. La gran diferència d'aquest projecte amb el que vam tenir fa 3 anys és que ara tenim l'equip B. L'equip B serà el que donarà sortida als juvenils que apuntin maneres i serà la manera d'encaminar-los cap a l'equip A. D'aquesta manera tindrem jugadors que siguin de casa de sempre, que tinguin el nivell mínim per jugar a la categoria, evidentment. No els llençarem els lleons com algú ja es fa dient per ahir. I serà la sortida dels juvenils que en un futur proper doncs puguin passar a l'equip A. Llavors l'equip A doncs, intentarem que estigui en la màxima categoria possible i amb el màxim nivell possible.
Estem parlant d'una fusió, en cap cas, de compra de plaça.
Evidentment, és una fusió. No hi ha, quan es diu compra, bueno, no sé, també hi ha gent que vull creure que amb cap ànim de fer mal ni res, però sense el coneixement necessari, doncs està parlant de compra i podríem dir que bueno, que si és a nivell de conversa, doncs bueno, es pot entendre, però a nivell oficial és una fusió entre les dues entitats que serà la mateixa figura que l'any passat amb el Suburense. Ja dic, sempre parlo moment que
l'assemblea aprovi, sí.
Exacte, en el moment que l'assemblea ho aprovi, perquè això és un tema que han decidit els socis. Si ho decideixen, doncs serà una fusió en la qual els dos clubs s'integraran i ha de quedar clar que amb una documentació que és el que ja es va fer l'any passat, doncs el nom del club resultant serà Unió Esportiva Sitges i es mantindrà l'antiguitat i els estatuts i tot a Unió Esportiva Sitges.
Hi haurà un primer equip, per tant, que estarà o bé a segona o, en el millor dels casos, a primera catalana, perquè recordem que la situació actual de la Juve Ribetana és d'estar encara en disposició de lluitar com a mínim per la promoció d'ascens. Hi hauria, Jordi, suposo, com deies ara fa uns moments, un segon equip, un Sitges B, que no sé si mantindria el nom encara de Sitges Suburense, però en qualsevol cas aquests dos equips són els que tindria el club.
Sí, la idea és arribar a tenir un Sitges A, que com tu bé dius, doncs estaria segona catalana, o si tinguéssim la sort de que la Juve aconsegueix l'ascens, doncs a primera, però bueno, és complicat perquè hi ha equips molt potents per davant i els dos últims resultats han acompanyat, però segur que lluitaran fins al final. I els últims partits ja sabem tots que, igual que ara doncs, la Juve ha tingut un parell de mals resultats, segur que els dos equips que van per davant doncs, també els tindran. I, bueno, és igual, primer o segona, ja veurem. I llavors l'equip B estaria en el grup 12 en el grup 12 de tercera catalana, el grup que sempre ha jugat a l'Unió Esportiva Sitges, de Penedès Garraf.
El primer equip estaria format, entenc, la majoria de jugadors, amb els canvis que s'hagin de fer, evidentment, per als que actualment formen part de la Joventut Ribetana. Tinc més dubtes al segon equip. Serà un segon equip amb jugadors més de joves, perquè ens entenem, sub-23?
Doncs per el que dius ho tens tu molt clar i nosaltres encara noms no hem posat cap.
No, no t'ho pregunto, eh? Vull dir...
No hem posat noms perquè ens vam proposar que fins que no estigués tot lligat no començarem a treballar amb noms. Llavors, el que sí que tenim molt clar és el perfil de jugadors que han d'haver en un equip i en l'altre.
Val.
Evidentment, si estem partint de la base de que la Unió Esportiva Sitges A ha de ser el màxim competitiu possible i tenim amb totes les dues plantilles dels dos clubs tenim jugadors que estiguin disposats a formar part d'aquest projecte, doncs evidentment intentarem quedar-nos amb la màxima qualitat possible. Però en cap moment, que també aprofito per deixar-ho clar, perquè clar, en els últims dies, en qüestió d'una setmana, 10 dies, que s'ha començat a parlar d'això a nivell de catacarrella, m'han enviat whatsapps i trucades de tota mena.
Yeah.
Llavors, en cap moment ja està feta ni la quarta part, ni la dècima part, ni cap part de la plantilla de l'A ni del B. Llavors, el que sí que està clar és que a partir del moment que això sigui fixa i sigui una gestió molt enrere, doncs haurem, el primer de tot serà posar nom als tècnics d'un equip i l'altre i seran ells els que decidiran, partint de la base de que la definició és aquesta, l'equip no esportiu de Sitges A serà el màxim competitiu possible i l'equip de la Unió Esportiva Sitges B, Sitges Subvence, nosaltres continuarem mantenint aquest nom, ja dic no oficialment perquè la federació no ho permet, però sí que a nivell de poble i premsa serà Sitges Subvence, mantenint els mateixos colors que fins ara.
Sí.
Doncs amb la definició de que siguin jugadors sortits del juvenil, sortits jugadors de casa i jugadors que en un moment donat siguin de la comarca i en un moment donat puguin arribar a jugar en el Sitges A, doncs serà els integrants del B. El B està clar que han de ser jugadors de casa, jugadors del juvenil i jugadors de la comarca, sempre que estiguin, que els tècnics considerin que en un moment donat de la temporada poden jugar en el Sitges A.
Més enllà del que pugui passar amb els jugadors, en quina situació queden o quedarien Víctor Doñate i Xavi Areu?
Ara mateix els dos ja són coneixedors del projecte del club i en el moment que les dues entitats decideixin que, bueno, que ja puguem parlar d'unificar i de començar a parlar de futur, llavors les persones responsables s'encarregaran d'anomenar els tècnics d'un equip i l'altre.
Uh-huh.
Ara mateix no hi ha res tancat ni res decidit. Evidentment tenim uns plantejaments, però em permetràs que fins que no sigui oficial, perquè ara mateix estem parlant d'una cosa que és una hipòtesi.
Volia preguntar, amb tota aquesta situació torna a emergir la figura d'una persona que ja va estar aquí al club, aquesta persona és Ángel Calvo.
Sí, correcte, ara és director tècnic de la Joventut Ribetana i molt possiblement seria ella la persona encarregada de fer la mateixa tasca a les Esportives Sitges, però és una de les coses que hem d'acabar de tancar.
Uh-huh. Ens diuen que tindria responsabilitat o ascendència sobre els dos equips sèniors i fins i tot el juvenil.
Bueno, sigui Ángel Calvo o sigui, i no ara, sinó d'aquí 2, 3, 4, 5 anys el temps, perquè nosaltres el que volem és ser un projecte que es consolidi i que duri doncs, els màxims anys possibles a nivell de les Esportives Sitges perquè considerem que és el millor. Ah, quan nosaltres no hi siguem, doncs bueno, ja qui hi hagi ja decidirà, però de moment nosaltres pensem que és el millor. Llavors, no entenem que sigui d'una altra manera que no sigui una continuïtat juvenil sènior B i sènior A.
Uh-huh.
Ha de ser així. Aquest és el nostre desig i és el que nosaltres intentarem aconseguir. L'any que ve l'equip juvenil tindrà una plantilla molt, molt potent, perquè aquest any ja està fent una gran temporada i acaba, del juvenil A un jugador i del juvenil B un o dos jugadors més, amb la qual cosa les plantilles segueixen encara un any més, com a mínim, amb la qual cosa també intentarem que es consolidi i si pogués ser una categoria més, doncs perfecte, perquè seria tancar el cercle.
Aquesta futura situació de l'equip, diguem-ne que ja comença a tenir alguns efectes col·laterals. Geri, pel que tenim entès, comença ja a formar part de la plantilla de la Joventut Ribetana. Això és així?
Però això està parlat abans de la consolidació, perquè encara no l'hem pres la decisió. Llavors, la Joventut Ribetana, si no tinc mal entès, en qüestió d'uns dies tindrà una baixa temporal i a més ara mateix és de justa d'efectius. En el seu moment van creure oportú parlar amb el Geri. He de dir que en honor a la creiem que correcta actuació de la Juve, no com altres equips, doncs es van posar primer en contacte amb la directiva de l'Unes Fortes Sitges. Nosaltres en principi vam considerar que no era el més adient, i perquè això ja fa setmanes que està parlant. El que passa és que ha arribat al punt en la temporada en què estem i donar la classificació d'un i altres, doncs bé, el Geri doncs, estava d'acord amb anar a reforçar aquests partits que queden a la Juve, i nosaltres hem pensat que tot i que és una baixa molt sensible i que evidentment sense dubte nosaltres notarem, perquè és un dels nostres capitans i un jugador que tots sabem la vàlua que té, doncs bueno, hem considerat que no li podíem tancar la possibilitat de que anés a una categoria superior ni que fos de forma puntual.
Em sembla molt bé, però en qualsevol cas algú pot pensar, home, tal i com està el primer equip, amb la situació de baixes, lesions i tot això, ostres, ara li treus un pes pesat, no? O un jugador important,
sí,
digue-li com
sí,
vulguis.
No, això és el que ens ha portat a anar endarrerint, perquè en principi d'entrada la primera vegada va ser un no. A nivell d'anar parlant amb la Juve i sense cap ànim de que bueno, ells no insistien, bé, ells deien que si faria falta. Ells van incorporar fa un parell de setmanes o tres a l'Over, però han tingut alguna baixa més. I bueno, al final doncs, bueno, hem parlat una altra vegada i bueno, considerem que donada la classificació nostra, els partits que ens queden, que per desgràcia doncs, no podrem arribar a les cites que en un principi doncs, no és que ens les marquessin, perquè aquest any el tema ja era doncs, estar el millor classificat possible. Acabarem el millor classificat possible, el que sí que és cert és que tenim en compte que no negarem que ens agradaria estar, doncs, home, ja no dic si primers o segons per la promoció o per l'ascens, però sí amb uns quants punts més. No dic més posició, dic amb uns quants punts més. El que passa és que tenim molta distància als equips que ens estan davant nostra classificació. Però també és cert, també, i no crec que estigui dient ara cap cosa que no els aficionats no coneguin, que temporada amb tantíssimes baixes com les que hem tingut aquest any, jo no sé si els anys que jo porto, que tampoc són excessius, però i en el món del futbol que ja fa anys que sí que em bellugo, no recordo una temporada amb tantíssimes lesions com les d'aquest any.
Sí, sí, ha estat una temporada veritablement, sí, sí.
Ha sigut una temporada, o està sent una temporada en aquest sentit nefasta. Jugadors que havien de ser pues, importantíssims en l'esquema del Víctor, que no han arribat ni a canviar-se per entrenar el primer dia de la pretemporada.
Això
ha sigut una temporada molt, molt dolenta en aquest sentit. Llavors, pensant que queden els partits que queden i les possibilitats que teníem, doncs bueno, hem pensat que bueno, que tenim contra la bona relació que tenim els dos clubs, i no negaré que és possible que en un futur doncs bueno, el Geri pot ser que torni l'altra vegada cap a casa aquest estiu, si és que es donen els dos condicionants que falten, doncs bueno, hem pensat que seria el millor.
Jordi, què tal? Bona tarda. Escolta,
bona tarda, Dani.
Estava escoltant la conversa. S'ha parlat de més noms de jugadors per anar a reforçar la Ribatana. Se n'irà algun que altre jugador més o no?
La resta de la conversa al nostre web radiomaricel.cat. Assemblea General de la Unió Esportiva Sitges per parlar precisament d'aquesta qüestió el dimarts 9 d'abril a 8:45 del vespre en primera convocatòria, i vaig bé a les 8 en primera i a 8:45 en segona. Demà hi tornem a partir de les 9. Que passin un molt bon dimarts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.